Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Un pinchazo sin consecuencias. El español Miguel Poblet realiza una escapada decisiva y gana la etapa en brillante sprint.
I guanyant l'última etapa, encara que es fa els camps elisis.
Sí. Salimos del Luchón y entonces subimos el Tourmalet.
Escolta, aquell dia tu tenies algun sentiment especial de que podies guanyar.
O... Allò sí que era dur.
Gané con 5 minutos.
Meta en 10 kilómetros.
Una etapa amb 3 sectors.
Primer tour, guanyar una etapa tan maca com la de Mende, va ser, vamos, súper, súper emocionant.
Escapada.
Quedan 200 kilómetros.
I gané la etapa.
Espectacular.
Allò sí que era dur.
Al llarg de la història, molts pocs ciclistes catalans han aconseguit guanyar una etapa al Tour de França. Fins ara, s'han disputat 112 edicions de la Ronda Francesa i, en total, els ciclistes de casa nostra s'han proclamat vencedors només en 10 ocasions. Això sí, algunes d'aquestes victòries han estat sonades.
I és que no és el mateix guanyar l'esprint que fer-ho en solitari o imposar-se en un port de categoria especial. Però, sense cap mena de dubte, les victòries d'etapa més sonades, per tot el que suposen, són la primera i l'última. Un català va fer història el 1955 a Dieppe, quan va guanyar la primera etapa d'aquell tour i, per tant, es va vestir molt millor groc de líder. Però no només això, sinó que també es va imposar en la que segurament és l'etapa amb més glamour, l'última, a París, tot i que llavors no era als Camps Elisis.
Esteu a punt de descobrir quants catalans han guanyat una etapa al Tour. Esteu a punt de saber qui són els catalans vencedors d'etapa a la Ronda Francesa i com ho van celebrar.
Tots van aixecar els braços? Jo no ho tindria tan clar. Aquesta és una història de somriures i llàgrimes, d'un sol que fon l'asfalt i una pluja que nega carreteres, un fil que va arrencar el 17 de juliol del 1937 i que per ara s'allarga fins al 16 de juliol del 2015. Qui l'estirarà encara més? Només una curiositat. Entre la meta de la primera etapa en victòria catalana al Tour i l'última, hi ha una distància de 78 anys, però de només 32 quilòmetres. Soc l'Isaac Vilalta i això és Les Victòries Catalanes al Tour de França.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
A la ville de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Picarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per la vaquera. Pica Koeman! Gol!
Somriu la badalonina, medalla d'or campiona olímpica.
Quina badalona, tamo de retalla, gol, 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 quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, Murri, 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 hasta el Murri Tamuda,
hasta el Murri Tamuda.
Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé.
Les victòries catalanes al Tour de França.
17 de juliol del 1937.
El ciclista més important de la història de la Volta a Catalunya també guanyà el Tour.
Context clarament marcat per la Guerra Civil Espanyola i per la presència de milicians republicans als vorals de la carretera, animats per les seves gestes, Mariano Cañardo es llança cap a la meta d'Ax. És el juliol del 1937 i el català d'Olite és un referent gràcies a un palmarès únic. Cañardo ja ha guanyat 6 vegades la Volta a Catalunya i innombrables etapes de la prova catalana. També ha guanyat la Itzúlia i etapes a la Vuelta, entre d'altres. Aquell dia, però, sumarà un èxit internacional que el farà encara més gran. Rafael Vallbona és periodista i escriptor amb una llarga llista de llibres ciclistes publicats.
les característiques d'en Cañardo, aquesta etapa era important, perquè ell era molt bo pujant i el Pimorent és un porc. Ell era molt bo pujant, però no porcs d'una duresa extrema. El Pimorent és un porc llarg de més de 19 quilòmetres, però no és extraordinàriament dur. Vull dir que fins i tot el cicloturisme moltes vegades. Però després hi havia tota la baixada cap a l'Arieja, perquè és el pas entre Unya i l'Arieja, que avui en dia hi ha un túnel, i a la baixada sí que es va tirar allò a tot i va poder guanyar.
La 14a etapa del Tour de França és molt singular, ja que es tracta d'una jornada amb tres sectors. Cañardo guanya el segon.
Bueno, a més era una etapa, tio, és que allò sí que era dur. Una etapa amb tres sectors. O sigui, el primer sector era pla, entre Perpinyà i la Guingueta, bueno, pla relativament. El segon va ser la Guingueta Ax, que és el que va guanyar en Cañardo, i el tercer, ojo al dato, d'Ax fins a Banyeres de l'Uixón, per rematar-ho en un dia, sí, sí. El que passa és que feien, entre un sector i un altre, suposo que descansaven una estona, es canviaven, arreglaven la bicicleta com podien, i en Cañardo va guanyar aquest segon sector.
Qui també coneix al detall les gestes de Mariano Cañardo és el periodista Ivan Vega, autor del llibre El primer campeón, una biografia del ciclista nascut a Olite, però que amb 12 anys i orfe de pares es va instal·lar a Barcelona, a casa d'uns tiets. Ivan Vega recorda detalls d'aquella etapa que Cañardo guanya el Tour.
Triomfa amb el seu segell perquè el ciclista, el català d'Olite, com li dèiem, va treure les seves millors prestacions a una baixada i va aconseguir guanyar una etapa que, per altra banda, va gaudir amb el seu cunyat, en Pere, el mateix home que anys abans li havia servit una miqueta com de cicerone, no?, per entrar a la ciutat de Barcelona. De tenir present que en Maria Cañardo primer va néixer a Olite, després va viure a Jaca i finalment va recalar com fuster a Barcelona abans de ser ciclista.
Aquell és un ciclisme d'una altra època, malgrat intentar obrir nous camins. És, per exemple, el primer Tour en què s'utilitzen desviadors de canvi en unes bicicletes que, això sí, només tenen tres corones, heroïcitats en unes carreteres molt perilloses, pràcticament sense asfalt ni tanques de protecció. El descens de Cañardo buscant la victòria d'etapa és molt arriscat. Guanya i eixampla un palmarès que en aquell moment ja és notable.
Estem parlant d'un ciclista que per llavors estava molt consolidat, havia guanyat diverses voltes a Catalunya, havia estat segon a la primera volta a Espanya, havia també brillat molt a tornejos molt importants d'aquells temps, com la Itxúria, la Volta al País Basc, és a dir, estàvem parlant d'un ciclista ja molt consolidat. Podríem dir llavors que el seu triomf al Tour de França era una miqueta com la cirereta del pastís.
El que segurament fa més especial la victòria de Cañardo és el context. Molts catalans s'acosten a l'etapa per animar un ciclista identificat amb la causa republicana. Cañardo és una figura pública a l'alçada dels seus amics Josep Samitier i Ricardo Zamora, o del boxejador Josep Gironès. Tothom coneix Cañardo, un ciclista molt popular i estimat, i que fins i tot dona origen a una expressió que ha transcendit al llarg de les dècades.
Conten que l'any 1929, a la seva segona victòria a la Volta, es va fer córrer que un belga, el Jan Aerts, no és que l'hagués deixat guanyar, però no va fer res per neutralitzar l'etapa que li va donar els minuts d'avantatge decisius per guanyar-la. I quan va fer la Volta d'Honor a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, va haver-hi gent que el va... I ell es va empipar molt. A la tarda van al camp de les Corts a fer el xut d'honor del partit que jugava el Barça allà, i també es veu que va haver-hi gent que el van xiular. I es van pipar, i en lloc de fer un xut allò normalet que es fa, va fer un Cañardo, que és l'expressió que els nens d'abans, quan algú jugant a futbol feia un xut molt fort, dèiem quin Cañardo de Mariano Cañardo.
Mariano Cañardo, l'home volta, el pioner, l'heroi del poble, el dels xuts forts, ha obert el camí del Tour. Darrere seu, però, en vindran més.
Set de juliol del 1955. Diet.
Miquel Poblet, etapa, mallot groc i una pàgina als llibres d'història.
Los gigantes de la ruta han tomado en Harfleur la dirección de Dieppe. escoltados por adioses de aliento, cubren el trayecto sin grandes dificultades. Esta primera etapa comprende 102 kilómetros y se registran en ella dos escapadas importantes, la de Stamblinski y la de Per. Un pinchazo sin consecuencias. El español Miguel Poblet realiza una escapada decisiva y gana la etapa en brillante sprint. Por primera vez en la història d'esta vuelta...
El ciclisme català d'esperar gairebé 20 anys, però quan torna a guanyar el Tour, ho fa per la porta gran. Miquel Poblet és probablement el millor ciclista català de la història, un sprinter singular capaç de guanyar 3 vegades el Campionat d'Espanya de muntanya, 2 vegades la Milà-San Remo i acabar 3 vegades al podi de la Paris-Roubaix i 2 al Giro de la Llombardia. Més enllà dels monuments, també té 2 generals de la Volta a Catalunya i, sobretot, 20 etapes al Giro d'Itàlia. La seva cursa, el seu país d'adopció, on encara avui és venerat. Però, i el Tour? L'edició del 1955 arrenca amb una etapa amb doble sector. El primer, Le Havre-Dieppe, guanya Poblet a l'esprint. Es converteix així en el primer ciclista del sud dels Pirineus a lluir el mallot groc. Uns dies després, el geni de Montcada demostra la seva versatilitat. Tot i ser un sprinter, corona primer el pas pel mític Tourmalet. Així ens ho recordava ell mateix ara fa uns anys.
No, a mi el parlar del Tourmalet em feia un respecte molt gran. I a medida que anava pujant, pues, tenia el meu temor de no arribar a dalt. Vaig dir, jolín, ja veurem la primera vegada que pujava. I no, anàvem pujant, precisament pujàvem amb el Charlie Gau, l'Encatil i el Joan Bobet, que tinc fotografies d'ells, això. I quan m'ha faltat un quilòmetre per l'arribada, mira, vaig fer com el Puritó. Vaig atacar i vaig arribar sol.
El Tour del 1955 és històric per a Miquel Poblet. Guanya la primera etapa i també l'última, en final al velòdrom del Parc dels Prínceps de París, el 30 de juliol del 1955. Poblet va morir l'any 2013 i qui ens ajuda a recuperar les seves gestes és el seu nebot, el saxofonista Pep Poblet.
I clar, vestir-te de groc i guanyar l'última etapa, la cara que es fa als Camps Elisis, sí, que es feia el Parc dels Prínceps.
El Parc dels Prínceps.
Ell l'havia guanyat l'última. Que és com el que guanya l'últim dia, no? Sí. I ell es havia posat líder la primera etapa, i no sé si era el mateix any, però ser líder el primer dia i guanyar l'última.
Sent estrictes, la relació entre Miquel i Pep Poblet no era de tiet i nebot, tot i que així van cultivar-la al llarg dels anys.
No. I per això hi ha una relació, hi ha una relació molt més directa, perquè, clar, ell era cosí del meu pare. Mm-hmm. Saps? En canvi, tothom parla del meu tiet. I ell sempre parlava del seu nebot músic. Sempre. Com jo vaig néixer, va ser l'últim any seu i una de les últimes carreres va ser el criterium que es feia a la plaça de Matlleu de fer voltes a la plaça. Sí. I ell es va canviar a casa meva quan jo acabava de néixer.
La fascinació de Pep Poblet pel ciclisme i les seves figures és total, capaç de tremolar davant de Miguel Indurain, però no el conèixer la millor saxofonista del món. El músic desgrana com era aquell sprinter tan peculiar, un ciclista que desafiava els estàndards de l'època.
És a dir, d'entrada va fer història a les clàssiques, cosa que ningú d'aquí ni s'ho mirava ni es plantejava, i el tio va obrir un filó nou que ara tothom, ui, les clàssiques, tothom, ui, Flandes-Roubaix i San Remo, saps? I ell la va guanyar 2 cops. És a dir, que era el raro del raro del raro, un tio d'aquí que no corria ningú d'aquí, no? Guanyar i que el senyor de la Ignis més allà amb un taló, és a dir, en blanc, dir, et fitxo qui vulguis, jo et faig un equip per tu. Acabat d'arribar a meta, eh? No, amb el mànager, al cap d'uns dies farem una reunió a Mònaco, no? No. És a dir, acabat de guanyar, vaig, et faré un equip amb el que tu vulguis, amb el diner que vulguis. Cuando sei qui con me, tutto il resto non conta, non mi importa di niente, tu per me sei già tutto.
Per conèixer l'autèntica dimensió del Miquel Poblet ciclista hauríem de viatjar fins a Itàlia. Pep Poblet té un fill que també ha estat ciclista i que ara treballa com a fisioterapeuta en un equip ciclista professional. Tots dos han estat víctimes del seu cognom passejant pel país transalpí.
Era Miquelino. Era Miquelino. I l'Albert s'hi ha trobat, i el Miquel també m'hi ha trobat quan arriba a un hotel a Itàlia d'una altra identitat. Poblet.
En sèrio?
No serà família Miquelino? Sí, jo m'hi he trobat. Venècia.
En sèrio?
És família Miquelino? Sí. Sí, sí. A TV3, que fan una sèrie italiana que es diu Paradiso de les Senyores, per dir-te les senyores, la tarda, que representa que és els anys 50 a Milà, doncs hi havia un treballador que es presenta a un concurs de televisió i guanya per una pregunta sobre Miquel Poblet. I ho vaig dir, això és una adaptació de TV3. I no, surt de l'original com a pregunta a quina etapa va guanyar.
Fins ara hem parlat de Mariano Cañardo i de Miquel Poblet, els dos catalans pioners, però i entre ells hi havia relació? Es van arribar a conèixer?
Cañardo, Mariano, sí.
També, no?
Que, va venir amb Miquel a casa meva, que jo era petit, i van venir els dos matrimonis, van venir, estaven amb Ruti, els van venir a veure, i vaig conèixer en Cañardo, que jo era petit a casa. Sí. I davant de casa dels meus pares, allò com van aparcar, sempre més me'n recordat que van aparcar allà, on van deixar el cotxe tots dos. Van venir junts amb les dones, sortint de passeig, és a dir, de viatge tots quatre.
Ostres.
Tenim una relació molt, molt estreta amb el Cañardo.
Però tornem al Tour. Si el 1955 el geni de Montcada guanya dues etapes, passa primer pel Tourmalet i vesteix el mallot groc, l'any següent també alça els braços. El 12 de juliol del 56, a La Rochelle, Poblet s'imposa en un sprint reduït. A partir d'aquí, l'èxit al Tour es va allunyant. És cert que l'any següent arrenca amb una segona posició el primer dia, però ja mai més s'acostarà a les places d'honor de la Ronda Francesa. El gran amor de Michelino era el Giro d'Itàlia.
Dos de juliol del 1965, Barcelona.
L'any 1965, el Tour de França arriba a Barcelona per segona vegada a la seva història. Sí, el 2 de juliol del 1965.
Aquell dia es viu una de les jornades més èpiques i emotives per al ciclisme català. La victòria d'un veí del Poble Sec de Barcelona després de completar una fuga de més de 200 quilòmetres fa sortir tothom al carrer.
Entonces era la época aquella que, bueno, profitaba dinero de talleres, todo el mundo dejó la faena y se vino, no, no, y el que no dejaba se marchaba, o sea que era igual, Que el día llegaba la Vuelta a Francia y el francés venía escapado y aquí no había más bacalao, por todos los sitios, desde la, digamos, casi que desde la frontera para acá, ¿no? Porque pasabas por ya la salida de Ripoll y todo esto estaba así.
José Pérez Francés, càntabre de naixement, barceloní d'adopció, guanya en solitari a Barcelona. I sí, aquella etapa també acaba a Montjuïc. Així ens ho recordava a Catalunya Ràdio motiu del pas del Tour per la ciutat l'any 2009.
Gané con 5 minutos. Cuando ellos entraban, había quedado dos vueltas, yo ya había dado una vuelta completa. Entonces la etapa, pues ya digo, para mí fue una paliza muy, muy grande, ¿no? Porque, pero aquel día es que se fueron fuera de control, llegaron 70 tíos.
Aquella victòria gesta molt lluny. Pérez Francés i l'escalador Julio Jiménez s'escapen al cap de poc de començar l'etapa a Ax.
Entonces yo hablé con un amigo mío, que era Julio Jiménez. A él le interesaba el premio de montaña y a mí me interesaba venir para Barcelona. Entonces él dice, digo, mira, arrancamos de salida, tú pasas primero por el alto, coges los puntos para la montaña, eran dos puertos de primera, y ya está. Entonces, bueno, pasamos por el primero y luego Julito me dijo, dice, Pepe, ¿pero a dónde vamos? Quedan 200 kilómetros. Digo, tú no te preocupes, vamos como si fuéramos de entreno. Dice, no, yo me paro.
A la collada de Toses passa en solitari. A Ripoll, la calor i la passió dels aficionats estan a punt d'acabar amb la seva gesta.
Sí, tiro un cubo d'aigua que, bueno, yo en un momento digo, aquellos cubos, si se le llega a escapar de la mano, aquel cubo era de latón. No era como ahora, que son de plástico, ¿eh? Si te va el cubo y te da el tío, bueno, pues aquello me tiraron aquel agua y al cabo un kilómetro estaba seco ya, como un esparto, ¿eh? El calor que hacía. A salir de Ripoll, pobre. Ha quedado para la historia, eso.
El pas per la Garriga, el càntabre de naixement, continua avançant en solitari, direcció a Barcelona.
Entonces yo empecé a rodar muy fuerte. Yo ya tenía a favor el sol que estaba cayendo. Toda la carretera era de aquel alquitrán que tenía un brillo, se deshacía el alquitrán con el calor y las ruedas, costaba mucho tirar. La gente se forraba de agua, a mí me iba como pez en el agua el calor. Y bueno, cuando entré en la Meridiana, no me acuerdo si llevaba 8 o 10 minutos. Y yo aquí me podría haber puesto líder, pero el equipo CAS, que tiraba como locos para la clasificación por equipos, pues me rebajaron.
I a l'entrar a Barcelona, José Pérez Francés viu una de les anècdotes més recordades del dia i la protagonitza, atenció, al seu gos.
Y al entrar aquí, claro, era todo empedrado, unos adoquines muy grandes, pero en el medio aún estaban las vías de los tranvías. Y entre rail y rail había cemento. Entonces yo me metí por ahí, subía por aquí. Aquí concretamente tenía toda la familia, bueno, había miles de personas, ¿no? Incluso tenía un perro, un pastor alemán, que lo tenían cogido y estaba aquí viendo cómo pasaba, ¿no? En casa me decían, cuando tú pasaste, el perro, las orejas las puso así.
Pérez Francés tenia 29 anys quan va guanyar a tocar de casa una etapa del Tour de França. Quan el Tour va tornar a Barcelona l'any 2009, en una cafeteria del Paral·lel, i fidel al seu caràcter dur i aspre, ens va recordar per Catalunya Ràdio què va sentir en guanyar una etapa.
Jo entré a la cola del pelotón, ¿no? Porque, a ver, yo, las florituras no... Cuando estás ya tan cerca de hacer esto, pues yo me tendría que haber separado 300 metros del pelotón, que es lo que marcan, ¿no? Cuando te cogen por detrás, porque tal, te metes dentro, vas ahí. Yo había dado una vuelta, di la segunda con ellos. Cuando llegué, bueno, yo hice así y ya me paré.
José Pérez Francés mor l'any 2021, fidel a una manera de ser, enfrontat a figures com Poblet i Bahamontes, allunyat dels focus, al·lèrgic a les festes, al protagonisme i als homenatges, i amb una etapa del Tour guanyada a casa, amb el testimoni del seu gos.
De juliol del 1973. Pau.
Inesperada, sonada i passada per aigua. Una victòria que val un pis nou.
El del 1973 és un estiu ple de contradiccions. L'enorme presència de turistes europeus a les platges catalanes contrasta amb el clima de fortes reivindicacions laborals per part de la classe treballadora del país. Franco acaba d'anomenar Carrero Blanco com a president del govern, separant per primera vegada les funcions del cap d'estat i el cap del govern. Però qui realment fa el salt definitiu és Pedro Torres.
Pues mira, el 73 que fuimos al Tour de Francia, yo corría con la casera Bahamontes y estábamos concentrados en Argentona. Y entonces vino Bahamontes para que ya podíamos ir al Tour de Francia, ¿sabes? Sí. Bueno, pues fuimos al Tour de Francia y cuando fuimos yo, por mi parte, yo fui a correr y no sabía ni lo que tenía que hacer. Y tal. Digo, oye, lo que salga tú, si sale bien, bien, si no sale mal, ¿sabes?
Pedro Torres va néixer a Humilladero, prop de Màlaga, fill d'una família de 10 germans. La seva història és una més del procés migratori que marca la Catalunya dels anys 50. Primer van emigrar 4 germans, i quan van trobar feina i una casa on instal·lar-se, els van acompanyar la resta. Una família obrera que s'instal·la al litoral tarragoní, al paradís dels turistes europeus. Però, estripant el guió, Pedro Torres troba en la bicicleta una via d'escapatòria. Amb 24 anys s'estrena al Tour de França, sense cap expectativa, sense cap experiència, vestint el mallot de l'equip La Casera Bahamontes, un conjunt humil.
El primero, si yo era yo un novato para vender Tour de Francia. Y entonces entramos allí en el Tour de Francia y me encontré que iba para hacer algo, porque el Bahamontes me dijo, dice, en el Tour cuando vengas, intenta hacer algo, que esto no se olvida, ¿sabes? Y entonces empecé yo a sprintar los puertos de cuarta categoría y poco a poco me fui animando y al final gané la montaña del Tour.
16 de juliol, 15ª etapa entre Luchón y Pau.
Aquel día salimos del Luchón y entonces subimos el Tourmalet, luego bajamos por la parte de atrás del Tourmalet, poco a poco se iba minorando los corredores y entonces luego subimos el Zulor y entonces yo estaba sprintando la montaña con puentes, ¿sabes?
Sí, al Tarangu.
Tarangu, sí, estamos los dos y yo le estaba diciendo, mira, yo vengo aquí a que lo que haga que sea bien. Tú, como estás el tercero en la general, si quieres sprintar conmigo o disputarla, tú mismo. Entonces, cuando llegamos al final del Flor, yo sprinté con él, le saqué como unos 100 metros y entonces me tiré para abajo, pero con la, no con la intención de escaparme, pero aquello que iba bajando y yo solo, los dos gendarmes que iban delante de mí me iban abriendo el camino, y yo dije, mira, Pedro, sea lo que sea.
I què passa? Doncs que el tarango no l'atrapa i Pedro Torres es planta sol als carrers de Pau.
Giramos a la derecha y me fui yo cuando vi un letrero que ponía meta en 10 kilómetros, ¿sabes?
Sí.
Yo digo, me da la impresión que esto no me, que me lo quite, ¿sabes? Y me tiré para abajo, llegamos a Pau, giramos en unas calles que tenía y luego cuando ya me vi, miré y digo, ya estoy. Pero ¿sabes qué? Que era tan intenso que no me miraba para ver, digo, a ver si me encuentra uno por debajo, que no lo he visto, ¿sabes?
Pedro Torres guanya la seva única etapa al Tour en un dia de molta pluja. Ho fa en solitari, i no, per darrere no ve ningú. Els francesos Ovion i Perrin arriben a més d'un minut. El Tarango ho fa a més de 3 minuts en el grup dels millors, amb Luis Ocaña, vencedor d'aquell Tour. Al podi final de París, Ocaña, Thévenet i José Manuel Fuente, el Tarango, però també Pedro Torres, com a vencedor de la classificació de la muntanya.
Dintre de l'estadio de futbol, de...
El Parc dels Prínceps.
Exactament. Pues allà, dintre de lo que és la cespa i això, allà va muntar una, el pòdio. I, bueno, pues allà també em van donar un ram de flors gran, sabés que se lo vaig donar a la meva mare, saps?
Molt bé.
Que van vindre a veure.
Ara bé, després del Tour, Pedro Torres no descansa. Com és habitual, en aquella època l'esperen unes quantes setmanes de critèriums, una gira per, principalment, pobles i ciutats belgues, neerlandesos o francesos, on els portadors de mallot del Tour són les grans estrelles.
Vaig anar allà que van deixar un cotxe des de París, que se va acabar, primer a Holanda, digo, primer a Bèlgica, que vaig estar un mes corrent allà a Bèlgica, i després de Bèlgica, una altra vegada a França.
I tot això
no
sense
vaig descansar res, no vaig descansar res.
Sense tornar a casa, eh?
No, no, vaig tirar 2 mesos sense vindre a casa.
Durant aquesta llarga gira de critèriums, el codirector de la ronda francesa, el mític Félix Levitan, és qui s'encarrega de pactar i gestionar els contractes dels ciclistes.
Jo me vaig tirar quasi 2 mesos, corrent.
Ah, sí?
Sí, sí, però escolta, és que allà es fa molt bé, lo fan molt bé,
Ja.
Jo tenia un contracte amb ell, con el Levitan.
Sí.
I quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat un cèntim per participació i allà tenia el sobre. Jo cada dia quan deixava el sobre. I al final quan vindre vaig guanyar el criteri, vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
Amb els diners dels critèriums?
Sí, sí, sí.
La victòria d'etapa del Tour de França suposa un salt qualitatiu molt important per a la vida de Pedro Torres, tant en l'aspecte esportiu com personal. 4 anys després també guanyarà una etapa i la classificació de la muntanya a la Vuelta, i el 1980 és segon a la general final de la prova espanyola. Però res, res, és comparable al que va suposar aquella victòria a Pau.
Jo recordo més el que és l'etapa i la muntanya del Tour. Després ve la Volta a Espanya, que vaig quedar segon, vaig guanyar una etapa, vaig guanyar la muntanya també, però no és el mateix.
El ciclisme català ja suma 6 etapes al Tour, però després d'aquell èxit del 73, ens espera un llarg silenci de 30 anys.
December 17, 2003, Tolosa.
Victòria en un aeròdrom i amb una celebració que sorprèn el mateix director del Tour.
No, la verdad, hasta que no cruzar la línea de meta.
Sí, sí. Hay que pedalear hasta el último momento. Bueno, ahí sí, efectivamente, esa cámara de meta. Yo creo que, vamos a ver si valen un poquito, pero el hueco que tiene respecto a Nozal, el hombre que se veía venía en segunda posición, buscando siempre esa referencia, sabe que lo tiene ahí. Vamos a ver si hace ese gesto tan tradicional en él de sacar una flecha y lanzarla también cuando cruce la línea de meta, con aficionados asturianos, aficionados españoles, siguiendo también el final de etapa aquí en Toulouse en el Tour de Francia. Ahí al fondo vemos efectivamente las piernas de Nozal, y ahí parece que sí que ya empieza a confiarse un poquito Flecha. Viene Nozal, viene de Grot.
Molt, tinc gravat inclús moments abans, perquè hi ha gent, molts cops, que m'ho demana, no? Escolta, aquell dia tu tenies algun sentiment especial de que podies guanyar, o... Fixa't que no tan sols em demanen pel moment de la cursa en si, sinó abans, i Jo recordo, evidentment, l'escapada, les opcions que veia que poder s'apareixien, no? El moment que es va formar l'escapada, perquè va ser després de molts quilòmetres.
Joan Antoni Fletxa Giannoni neix el 17 de setembre del 1977 a Junín, a l'Argentina. És argentí, però es considera un ciclista català. Per què com a ciclista s'ha format a Catalunya? I és que les coses no sempre són com semblen. Aquella etapa que Fletxa guanya el Tour del 2003 la celebra ell, però bona part de la culpa és del seu company d'equip Juanmi Mercado.
I jo tenia un dubte que no sabia si s'acabaria a l'esprint o a l'escapada. Hi va haver un moment que vas dir, no, ja arrossegava la tovallola, vas dir, no, avui això arriba a l'esprint, perquè és que no... Si, hi ha molts intents i cap acaba sortint. I com em vaig enfilar al darrere el pilot i un company d'equip, el Juan Mercado, em va dir, no, jo et porto un altre cop al capdavant del pilot. I em va fer aquest últim cop de mà, em va donar, i em va portar al capdavant del pilot, i ara ja vaig seguir un atac, i de cop i volta estava a la fuga del dia. Dius, ostres... Que, bueno, que són coses que hi penses molt, no? I que de vegades la teva victòria al ciclisme no la deus a tu mateix, no? Que de vegades són companys que et donen aquest canvi d'opinió, canvi de perspectiva, et donen aquest cop de mà i la condició canvia, perquè d'estar dient, bueno, avui no, a dir, ostres, estic lluitant per l'etapa, no? I com això també et reforça.
L'estiu del 2003 és, almenys fins aleshores, un dels més calorosos de la història a Europa, amb una onada de calor que afecta de ple a casa nostra, però també a França. I mentre alguns busquen armes de destrucció massiva a l'Iraq, a les ràdios musicals triomfen Beyoncé i Evanescence. Sí, ja han passat més de 20 anys. La memòria va i ve, i no sempre s'adapta a la velocitat de les nostres vides. Però quan algun fet ens marca de ple, quan arribem als llindars màxims d'una sensació, allò ens queda gravat.
Recordo molt el que és el privilegi, no, de poder estar en solitari fent uns quilòmetres finals d'etapa, patint molt, això sí que ho dic sempre, no? El patiment d'esforç en aquell moment, jo l'he assolit dos cops a la meva carrera esportiva, un va ser al Tour i un altre a la Omloop que vaig guanyar, però hi ha situacions similars d'anar en solitari amb el grup o els escapats que venen al darrere molt a prop i anant cap a l'arribada, no?
Amb 25 anys, Joan Antoni Fletxa guanya a Tolosa una etapa del Tour de França. És un moment únic.
Bé, són moments molt intensos i la veritat que això, el fet de creuar l'últim quilòmetre en solitari sabent que guanyaràs l'etapa i tenir tota aquella recta que era aquell aeròdrom de Toulouse, per tu, per assegurir aquesta victòria, és que són moments únics, no? Que de vegades penso, dius, ostres, que potser la meva carrera esportiva només per això ja va valdre la pena. Només per moments aquests ja està. És que ja justifica a la bé tots els esforços i tot el que has fet i les qüestions que de vegades et planteges, no? Ja més personal sobre realment si va valdre la pena no ser ciclista professional i moments com aquests són el que reforça el que sí, que va ser algú molt especial ser ciclista professional, però moments com va ser guanyar una etapa al Tour.
En cap cas, però, i tot i guanyant solitari, aquella és una victòria plàcida. És més, és una barreja estranya. Si es poguessin mesclar dos conceptes tan xocants com l'agonia i la satisfacció, probablement es trobarien en aquella meta de Tolosa.
La ràdio sí que ho recordo molt, també, la comunicació amb els directors i des del cotxe, però que sí que en tot moment em donava molts ànims, però sí que mirava enrere perquè sabia que venia tot molt a prop. El que passa que, bueno, jo coneixia una mica aquell final d'etapa, el vas anar a reconèixer abans de marxar al Tour. Que això ara, clar, avui dia amb certes eines ja les... O sigui, poder no es fa tant, però jo sí que va haver un parell de rotondes que les vaig passar pel damunt, o sigui, bueno, que vaig retallar, vaig com guanyar, però repeteixo, moments molt intensos perquè no vaig gaudir en cap moment d'una diferència, dir, amb això ja arribes i em vaig concentrar molt en l'esforç, no? No tant en el que arribaria, sinó en l'esforç d'aquell moment, i va ser molt agònic, va ser un final molt, molt agònic per una estona important, no? Que van ser uns 15-10 quilòmetres, si no recordo malament, però a la vegada vaig guanyar la manera que a mi m'agrada més guanyar, no? Amb el tipus d'etapa i en solitari. Això no té preu.
A l'inici de recordar la victòria de Joan Antoni Fletxa a l'onzena etapa del Tour del 2003, Carlos de Andrés, a la narració de Televisió Espanyola, feia referència a una celebració icònica i molt personal. Simular que tens un arc, de l'esquena en treus una fletxa i, pam, dispares.
Home, l'havia fet, ja que hi ha la celebració a la meva carrera esportiva, ja ho havia fet i me'n vaig recordar. O sigui que ja la, més que pensada l'havia fet l'assaig, però amb competició. I en aquell moment sí que, mira, inclús el Prudhomme, no?, que vaig coincidir a Barcelona amb aquells 100 dies previs del Tour de França, i el Prudhomme encara es recorda, no?, d'aquell dia. I és que llavors tothom celebrava les victòries d'una manera normal, no? I tu vas ser l'únic que va trencar això, que de cop i volta et va venir aquest gest de llançar una fletxa, i això era molt il·lustratiu i molt folclòric a la vegada, no? Però que, bueno, que va agradar molt a l'afició. O sigui que no em vaig resignar només a celebrar. No vaig tenir vergonya, per dir-ho d'alguna manera, de trencar, i tot i ser el Tour de França quan hi debutava, no? I en aquest sentit, mira, ho vaig fer i va agradar molt. Jo vaig guanyar l'endemà d'un dia de descans. Doncs l'endemà d'aquella etapa era una contrarellotge individual, i me'n recordo que el públic, la canalla, els nens i tot això, feien aquest gest.
I és que guanyar el Tour té una repercussió inimaginable. Però en volem saber més coses. Si ho recordeu, a Pedro Torres la victòria al Tour li va servir per comprar-se un pis a Barcelona. I a Joan Antoni Fletxa, què li suposa guanyar una etapa a la Ronda Francesa?
La deuda que jo vaig tenir és que estava en un viatge a Maldives, era fent surf amb australians, érem 12 passatgers, això que, bueno, contractes dues setmanes, un vaixell charter que et porta a diferents punts per fer surf, no? I, bueno, jo estava ja amb un grup d'amics australians i, bueno, jo era com, en aquell moment, com l'home que havien omplert d'un lloc, no?, per poder portar el vaixell, no? O sigui, quedava un lloc i un de les vacants la vaig omplir jo, per dir-ho d'una manera. Però la resta eren tots amics, i clar, ara ja amb el tema del surfing i tal, hi ha molts temes a respectar, les onades i tal, i, bueno, jo de tant en tant en saltava alguna i n'agafava alguna. I, clar, això després, quan tornava el vaixell, generava certes discussions, no? I me'n recordo que un dels viatgers dels australians va dir, bueno, sí, vosaltres esteu mirant això, però penseu en el privilegi. Va dir, bueno, quants de vosaltres coneix algú que hagi guanyat una etapa al Tour de França? I no vull dir que em van respectar per això, perquè no té res a veure, per les lleis del surfing són diferents i tu pots ser molt bé al surfing, però les regles les has de respectar igual, no? Però sí que em va, bueno, va posar molta perspectiva del fet de conèixer algú, no, per ells, que hagués guanyat el Tour, no?, que era el meu cas, i bueno, són coses d'aquestes que dius, ostres, és que guanyar una etapa al Tour t'obre portes. En aquest cas, no? O sigui, sempre es diu, no?, guanyar una etapa al Tour t'obre moltes portes, i mira, inclús en un context que poder no t'esperes, bueno, no que te les obri en aquell moment, mira, em van mirar amb altres ulls, no?, si no se m'haguessin menjat allà. Hauríem menjat els australians.
Bé, recapitulem. Fins ara tenim una etapa de Cañardo, tres de Poblet, una de Pérez Francés, una de Pedro Torres i una de Fletxa, és a dir, un total de 7. Però, si us recordeu, a l'inici us hem dit que al llarg de la història de la prova, els ciclistes catalans han guanyat 10 etapes del Tour. Qui ha guanyat les 3 que queden? De seguida ho sabrem, però abans un document gourmet. Fa uns quants anys, amb un Fletxa plenament actiu com a professional, van visitar Miquel Poblet, a Mar Rampinyo, a casa seva, a Montcada. Allà, a banda de veure exposat el seu mallot groc del Tour, vam compartir una xerrada carregada d'anècdotes i d'històries inversemblants. I vam parlar d'aquella etapa del Tour del 2009 que s'havia d'acabar a Barcelona. Poblet fa memòria, recordant la primera vegada que el Tour arriba a Barcelona, el 1955. Aquell Tour ell el comença, però les coses no li surten bé.
Vaig tenir un floronco, que era el que teníem que arribar aquí a Barcelona, i en els papers em va sortir un floronco aquí a la cuixa i no hi vaig tenir que plegar, perquè amb el paper i el floronco aquí era massa, massa... Va ser una pena, perquè estava molt ben preparat per arribar aquí a Barcelona, que em feia molta il·lusió. Però precisament aquestes coses, el biciclisme, de vegades, en la bicicleta, de vegades quan te fa il·lusió una etapa molt... És com tot te surt al revés.
Sí, jo crec que quan... No puc amagar que no tinc il·lusió amb aquesta etapa, però tampoc em vull obsecar massa, no vull estar molt al punt de mira en allà. També, clar, tots els corredors saben que tu arribes a casa, que tens aquell dia com a objectiu i poder és l'etapa més difícil, no?
de juliol del 2010. Mende.
A la primera, victòria. El Purito guanya una etapa en el seu primer Tour, però és una alegria a mitges.
l'etapa en si va ser agònica, va ser molt, molt ràpida. De fet, jo crec, si no m'equivoco, l'última fuga, els últims escapats, els vam agafar amb l'última pujada, pujant-hi ja a Mende, i va ser molt dura, i per mi, com tu dius, va ser molt especial, perquè, bueno, després de tants anys de professional, sembla que aquell era el meu desè any, i encara no havia debutat al Tour, que vaig tenir inclús de canviar d'equip per poder córrer el Tour de França, i amb, sobretot amb la poda que sempre m'havien venut, no? Això, no? Que el Tour era molt especial, que era molt difícil, que era una cursa completament diferent a qualsevol, pues, el primer Tour guanyar una etapa tan maca com la de Mende va ser, vamos, super, super emocionant.
Arribar i moldre, malgrat haver d'esperar tota una carrera esportiva per debutar la cursa més gran. Joaquim Rodríguez, amb 31 anys, s'estrena al Tour i guanya a Mende. Ataca pocs quilòmetres de coronar, s'emporta Alberto Contador a roda i va jugant la diferència dels ciclistes que tenen per davant, com Andreas Kloden o Alexandre Vinokurov. A l'aeròdrom que hi ha al tram final, Contador li diu que no amb el cap, que no negocia l'etapa, i s'ho juguen tot en un sprint en què el català és superior. El Purito ja en té un al Tour, però la seva ambició no s'atura. Això sí, ha d'esperar 5 anys més. En un escenari de clàssica, al Mur d'Ui, el 6 de juliol del 2015, el Purito guanya la tercera etapa d'aquell Tour. És una victòria que el deixa content a mitges.
Sí, cada de història, sí, cada de història. Jo arribava a aquell Tour també per disputar la General i vaig caure a la segona etapa, que va ser un dia de ventalls, de pluja, va ser un dia bastant, bastant complicat. I vaig caure, et perdre una mica de temps i ostres, va fer molt de ràbia perquè jo tenia, bueno, amb una creu enorme, sobretot l'etapa aquesta, perquè per mi també ha sigut un somni ficar-me de líder aquell Tour de França. No estava segur que al no perdre massa temps el primer dia a la crono, que no sé si no vaig perdre molt temps, pensava que el Mur de Wim podia ficar de líder.
És a dir, el Purito volia fer com Poblet just 60 anys abans. Aquell dia que el de Parets té marcat amb una creu és molt complicat, marcat per una caiguda general.
I l'etapa va ser molt complicada perquè, no sé si te'n recordes, que va haver aquella caiguda tan impressionant per part de Cancellara i de molts corredors que van tenir inclús de parar l'etapa, i vam estar gairebé una hora i es parlava de que potser no podíem ni continuar. I després de gairebé una hora d'estar parats allà a la cuneta, pues, vam arrencar una altra vegada. I vaig poder guanyar aquella etapa.
Superat aquell enorme contratemps, el gran grup s'acosta a la meta d'Ui amb els favorits a la part capdavantera controlant la carrera. Que el Purito té l'etapa marcadíssima ho demostra, l'aproximació a meta, amb l'equip treballant i amb el seu company Gian Paolo Caruso marcant el ritme. Revisant les imatges d'aquell dia, però, es veu com el Purito llança un avís al seu gregari.
Ah, no, me'n recordo perquè li estava donant molta velocitat. I jo era una de les coses que no m'agradava, no? Donar-li velocitat a una pujada quan jo era tan explosiu, no? Jo preferia anar una mica més lent, sobretot quan ja havíem entrat ben col·locats i que no perdríem aquella posició. O sigui, no calia donar-li velocitat. I sí, me'n recordo que, a part, la imatge es veu perfecta. Com passo, li dic, piano, piano. Sí.
Piano, piano, pujant a Ui, però no a Plató de Vell. Aquell Tour acaba descartant el Purito de la lluita per la General, amb una cursa que li dona l'esquena en tot moment. Ara bé, acomiadar-se de la lluita per la General et dona llibertat a l'hora de buscar etapes. És el que passa el 16 de juliol a la 15a etapa en ple Pirineus. En un dia amb un sol asfixiant i amb la presència de molts aficionats catalans, el Purito entra a la fuga bona. L'escenari de cop canvia i un xàfec descomunal deixa tothom xop. Però res pot aturar el ciclista català amb unes cames fortíssimes camí d'un dels gegants del Tour, Plató de Vell.
Sí, com a port, clarament, de les tres etapes que vaig guanyar el Tour, aquesta és la més dura, un dels més coneguts al Tour de França, i sobretot com a etapa, com vam arribar d'aigua, ploguent, a prop també d'Andorra, que això va ser també molt emocionant trobar-te tota la gent. I d'un Tour que estava, que sí, que havia guanyat el dia de Mende, el dia d'avui, però que anava amb unes expectatives molt més grans que no intentar guanyar etapes i ho necessitava guanyar aquella etapa i demostrar que arribava amb un punt de forma molt bo per lluitar també per la General.
Amb la fuga fragmentada, el Purito reacciona des del darrere. A 8 quilòmetres de meta roda amb Fulsan i Bardet, i per davant els queda Kwiatkowski. Tot i la pluja, tot i la duresa del terreny, tot i l'entitat dels rivals, quan vas bé, vas bé.
No, jo vaig disfrutar més que patir, perquè aquí hi anava molt, molt bé, i l'única por que em donava a mi era que em recordo que hi havia corredors estil Kwiatkowski que no només pujaven bé, sinó també rodaven molt bé, i entre port i port hi havia un terreny bastant perillós per mi, amb el sentit de que no volia que ningú marxés massa lluny. O sigui, volia jugar-me-la de totes totes amb a plató de vell i ara, clar, a toro passa com es diu sempre, no? És una altra cosa a dir-ho, no? Però jo estava segur que quan va començar el Port que aquell ja guanyava, perquè la sensació que tenia era molt, molt bona i sí que anaven corredors molt bé, que pujaven bé i que estaven molt bé de forma, però ostres, si és que aquell Tour anava molt fàcil cap amunt.
El Purito, com Poblet, guanya 3 etapes al Tour. Mende, Uy i Plató de Vell, 3 escenaris de primera. Vosaltres, amb quin us quedeu? I el Purito?
Uf, home, les 3 són especials, però poder Plató de Vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular i sobretot perquè no va ser tan explosiva com les altres dues i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja em veia guanyador i com que la sents més.
El Purito Rodríguez va debutar molt tard al Tour, amb 31 anys, i mai va arribar a vestir el mallot groc, tot i tenir-lo a prop. Però, en general, la ronda francesa va tractar-lo molt bé. Millor que no pas el Giro i la Vuelta.
Jo crec que sí. Jo crec que de les tres, mira que era la que pitjor m'anava, diguéssim, i en canvi ha sigut la que millor m'ha tractat, perquè el primer hem guanyat etapa. No he guanyat la muntanya, però sí que he anat molts anys líder, si això volia sonar, també et donava molt de nom. El podi que vaig fer el 2013, les dues etapes del 2015, per les poques participacions que he tingut, en comparació amb el Giro i la Vuelta, el que m'ho estimava, i que diguéssim que el podi del Tour per mi és com una victòria, perquè ha sigut l'únic podi que tinc a les grans voltes, que no vaig arribar perdent a la gran volta, saps? O sigui, diguéssim, el 2012 vaig perdre la Vuelta, vaig perdre el Giro, inclús el 2015 jo crec que podia haver guanyat aquella Vuelta. O sigui, el màxim que podia fer jo amb aquell Tour va ser aquella tercera posició. O sigui, crec que el Tour sí que, de les tres, és la que més m'ha donat.
Sí, l'any 2013 acaba tercer de la General i puja al podi dels Camps Elisis. Aquell dia Joaquim Rodríguez, el Purito, fa de les seves.
Poca cosa. Si no me'n recordo, l'última etapa del podi del Tour sí que acabem sortir amb els puros, que poder que és així l'anècdota més xula que tinc com a corredor dintre del pilot, eh? De que vam treure els puros, el Froome, el Nairo i jo i ens ho vam fumar allà a la neutralitzada. Però bueno, així com més conya del Tour, però per lo de més, és que el Tour és molt seriós, tio. Si fos el Giro i la Vuelta encara, però el Tour acabes que dius, tio, enviar-me cap a casa que ja vull sortir d'aquí, saps?
Resumint, si no us heu descomptat, sabreu que 6 ciclistes catalans han guanyat un total de 10 etapes al Tour de França. Les 3 de Miquel Poblet i el Purito, i una de Mariano Cañardo, José Pérez Francés, Pedro Torres i Joan Antoni Fletxa. Un català d'Olite, a Navarra. Un de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. Un de Peña Castillo, a Cantàbria. Un d'Humilladero, a Màlaga. Un de Junín, a l'Argentina. I un de Parets del Vallès, al Vallès Oriental. El ciclisme, com la vida, es mou, canvia, no para. Qui serà el proper català a guanyar una etapa del Tour? O hem de pensar en quina catalana? Soc l'Isaac Vilalta i això ha estat Les Victòries Catalanes al Tour de França.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Guió i redacció, Isaac Vilalta. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Isaac Vilalta. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Joaquim Purito Rodríguez, Joan Antoni Fletxa, Pedro Torres, José Pérez Francés, Pep Poblet, Rafael Vallbona, Ivan Vega, Albert Rabadant, Mònica Zeide i el Servei d'Arxius i Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Aquest és només un dels molts podcasts del catàleg de Catalunya Ràdio. En trobaràs molts més a l'app de 3CAT i a catradio.cat.